Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bones, què tal, com esteu? Benvinguts a Mossega la Poma, episodi 640 d'aquesta temporada 19. Sembla que no passin els anys, però han passat gairebé 20 anys des que vam començar a fer Mossega la Poma. Increïble. Benvinguts tots a aquest nou episodi. Avui no tenim en Marc, però tenim una sorpresa molt agradable. Em fa molta il·lusió tenir en Javi, que ja l'hem tingut no fa masses capítols, en aquest programa on parlarem de mercat laboral, IA i moltes coses més. Hola, Javi.
Hola, què tal?
Com sabeu, el Javi Moreno és el nostre ídol. Ara li deia en la prèvia, dic, estàs en un camí que acabaràs convertint-te en un ser de luz. Vull dir que és fantàstic, no?
No sé, a vegades penso que acabaré sent com els survivalists aquests de les pel·lícules que acaben perdent una mica al nord i passant a la frenada. Però, bueno, de moment, seguim.
Fa molta gràcia que estiguis aquí. I ho deia també a la prèvia, em fa molta gràcia que estiguis aquí, juntament amb una altra persona que ara presentaré, que ens veiem en mil batalles, entre elles estem ara batallant perquè estem els dos integrats en un curs de telegrafia que ens porta bojos, i que tenia molta gana que coincidíssiu una amb l'altra, perquè, com deien a la prèvia, us aprecieu molt i feia temps que no estàveu en contacte, i mira, aprofitarem Mossega la Poma com a excusa. Hola, senyor David Acacio.
Hola, què tal, Javi?
Que xulo veure't.
Feia temps, eh?
Em fa molta gràcia, nois. Sí. No sé si estem sortint. Espera un moment, deixeu-me que...
Sí que estàvem sortint, eh?
Ho tenia a l'iPad per no barrejar peres i pomes.
És que tots tres vam coincidir a l'època de Capside, que és una època per nosaltres a nivell professional. Jo crec que ens ha marcat moltíssim.
Sí. I personal. Jo vaig estar només un any, però aquest any el recordo amb molt, molt, molt de carinyo.
I jo no tinc consciència de que estiguessis només un any. Si vaig enrere, penso que simplement pues, ja està.
Estava allà, no? Jo també, quan el David diu això, moltes vegades penso, hòstia, com és possible que di un any, que un any passa molt ràpid, i que de fet altra gent a l'empresa va estar més temps, però a mi, personalment a mi, l'impacte del David em va arribar més endins, no sé, perquè vam tenir més relació, perquè vam fer més feina, també estàvem amb Matis Group, en fi, no sé.
També potser perquè després vam seguir veient-nos a tots, no? O sigui, d'una manera o d'una altra, ens anàvem veient.
Bueno, és el món de la IT, també. Sí. El món de la IT ja té això. Que a vegades ets desconegut, després ets company, després ets client proveedor, ¿vale? Després te pones a fer cursos de telegrafia. Que deia la seva dona, esto es muy romántico, parecen espías de la Segunda Guerra Mundial. Dic, sí, totalment. Totalment. Bueno, i amb en Javi, què has de dir? Javi, bueno, en fi. Em fa molta gràcia que esteu els dos aquí avui, sincerament. Deixeu-me que doni la benvinguda als que esteu en directe, que no he estat controlant molt, perquè sé que alguna va dient coses, però no... Ai, no sé, ja no sé qui deia alguna cosa. Bueno, si no, ja ho revisaré. Hi havia gent al grup de Telegram que anava dient coses i estàvem molt contents que estiguéssiu aquí. Comencem, si us sembla. Com amb l'estil, avui tenim la sort que no està el Marc, vull dir que cada paraula...
La sort no.
Cada paraula...
Podrem parlar.
Trobarem a faltar i podrem parlar.
L'altre dia no sé qui va dir, no sé si era el Rup o no sé què, que era, va dir que era que Mossega la Poma s'havia convertit en una Ludo Speech o Ludo no sé quantos. No és broma. Doncs això, el tema principal del qual tirarem fils i ens n'anirem a altres derroters és quin impacte té la IA en el món laboral de les TIC, en general i en els developers, gent de sistemes, que és la gent que més o menys tenim nosaltres més a prop, en particular. Jo deia abans a la reflexió, dic, sí que és veritat que ens ha dotat d'una eina nova que ens ajuda en el nostre dia a dia, i això és innegable, i ens treu... No sé vosaltres, però jo les vegades que l'he utilitzat m'ha estalviat molt temps de feina, de feina, diguéssim, genèrica. Però en contrapartida, i aquests dies se n'està parlant bastant, hi ha hagut un impacte en el món laboral, sobretot a la gent que comença. ¿Vale? I bueno, ho deixo a l'aire. Digueu vosaltres, feu vosaltres les vostres reflexions.
David, tira tu, que jo...
Tiro jo. Bueno, a veure, la meva experiència personal, jo em dedico a l'àrea de sistemes, per si la gent no en té localitzat, i la veritat és que per mi és una eina fonamental. O sigui, jo l'utilitzo diàriament, però a totes hores, a totes hores. El que passa que és molt perillosa, és molt, 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 molt perillosa, perquè vas agafant confiança, cada vegada te'n refies més, no? I una cosa que has de tindre molt present quan utilitzes eines com aquestes és que moltes vegades no tenen, o sigui, no són correctes les respostes que et donen. Tens que tenir molt esperit crític sobre el que et dona. I moltes vegades ens confiem, val? I llavors aquesta resposta la donem per vàlida i al final, bueno, acaba pujant codi a producció que potser no ha de pujar, no? O potser et fiques en un embolic o et dona un codi que després tu no ets capaç d'entendre. Realment, jo m'he trobat amb molts... Bueno, això ho explica el Marc, sempre que ho diu, val? Jo sempre, quan us escolto, faig així amb el cap, assentint, perquè aquesta experiència és molt bèstia. I fa que la gent hagi perdut, des del meu punt de vista, l'afant d'investigar i de trobar les respostes per ells mateixos. O sigui, llegir documentació, a l'esperit crític, sobretot, de lo que està, saps? De lo que té davant. I per mi... O sigui, ben utilitzada va molt bé, és un accelerador. De fet, jo puc treure feina que potser d'una altra manera hagués trigat 3 dies en fer-la i és brutal. Me'n recordo, a més, farà com 6-7 mesos un cas molt específic, que és que a la tercera m'ho va clavar, a la tercera iteració m'ho va clavar i va dir, hòstia, per fer això jo hagués necessitat una setmana i ho he tingut en 3 hores. Però, per contra, m'he trobat en situacions a bon gent, per exemple, molt sènior, i no parlo d'un developer junior, ni gent molt, molt sènior, discutint d'algunes decisions de dissenys o d'algunes situacions, m'ha arribat a dir, bueno, és que m'ho ha dit ChatGPT, en la qual cosa això té que estar bé, saps? I clar, quedes amb una cara de, tio, de veritat estem arribant a aquest nivell? Però, que gent que en teoria té criteri, fica el ChatGPT per davant de tot, és com Déu, dic, hòstia, és però molt perillós.
Això segurament és la mateixa fase que van passar tots quan van començar a fer servir xarxes socials amb el Facebook, que van veure en directe divorcis perquè la gent no tenia cap mena de filtre i no entenia molt bé com es feien servir les coses.
És una encara cosa que encara es veuen ara, els divorcis. Però, bueno. Sí, però de fet, ara hem tingut tanta experiència que ara ja els intuïm, els divorcis. Però, bueno.
És complicat. Jo crec que al final això és una fase també de maduresa, d'entendre on estan les limitacions i veure també que les limitacions aquestes tenen després conseqüències, que és el que passarà al final quan passem a producció codi sense cap mena de control. Però la història és que és com la resta. Vosaltres creieu que són dos temes, eh? El guany de productivitat i el tema dels juniors. Crec que són dues coses.
Sí, diferents. Estan
relacionades però són diferents. Però el tema de productivitat, vosaltres creieu que pots continuar a curt termini, ja, dintre de 6 mesos, pots continuar siguent competitiu sense aplicar aquesta forma de treballar? No, és possible de forma manual, d'una manera tradicional, produir el mateix valor que un equip farà simplement desplegant agents? O sigui, jo he flipat amb el tema del copilot en el GitHub. Obrir una issue, dir-li, mira, que me passa esto. I ara. Quan torno ja està...
Sí, és brutal. És brutal. No, a veure, jo estic totalment d'acord amb tu. Jo crec que, per mi, i precisament ho estava discutint ahir en un altre fòrum, jo crec que tot el tema de la IA és el gran esdeveniment que està al nivell de, per exemple, quan va aparèixer internet o coses similars, no? És un canvi de paradigma a la manera de treballar i a l'impacte que tindrem dintre del món d'IT en general, però específicament en IT, no? I és el que diu, ens està donant una acceleració brutal. Que, el que tu dius, d'aquí 6 mesos... És que, bueno, jo, de fet, ja no m'imagino sense treballar sense IA, perquè... O sigui, directament, a mi m'accelera molt. Però veig el risc de que ens estem tornant molt dependents. Molt, molt dependents. La gent es tornarà imbècil utilitzant això.
Però suposo que és el mateix que vam dir, perquè a mi em dona la sensació de que estem fent a tots els nivells, els positius i sobretot els negatius, un speedrun del tema de cloud. O sigui, són les mateixes discussions que vam tenir fa 12 anys amb el cloud, que en comptes de trigar 10 o 15 anys en desenvolupar-se, en 3 anys ja hem arribat a la fase de esto comienza a ser una porqueria. I la sensació de que...
I ara estem en una fase on encara s'impera la prudència, perquè la IA ha nascut en moltes patinades, ¿vale? Pegava xispazos. Vull dir, és veritat que cada nova iteració, cada nova versió, pues afina més i s'equivoca menys, però no és infal·lible. ¿Vale?
No, no.
I fins ara hem tingut, crec tots, una actitud d'anar-la incorporant, però amb certa prudència. El que passa que ara ja la tenim tan integrada que el que ens fa fer és no ser tan prudents. I aleshores la donem per bona perquè la pressió de la producció ens obliga a no revisar-ho exhaustivament, amb nosaltres mateixos fer el uau, hòstia, amb 3 hores m'ha generat un codi, ja tinc els containers muntats, si només tinc que desplegar-lo, si li puc dir que m'ho desplegui, no sé què. I ja donem per bo i a vegades això no és cert. ¿Vale?
Jo crec que tenim tota la part de consultoria d'aquesta, i ara una part molt, molt important de fixar una cultura de treball, de fixar un workflow disciplinat de com fer-lo servir d'una forma que doni un mínim de garanties. Però, un altre cop, és el mateix que ha passat amb altres tecnologies que han accelerat el desenvolupament. I com altres tecnologies, veig molt complicat que simplement diguis no la vull fer servir per als riscos que hi ha. I jo crec que en bona part el problema és que tractem la IA com si fossin programes d'ordinador, en comptes de tractar-los com a persones. Perquè quan tenim una interacció que demanem alguna cosa a una persona, entra dins de lo raonable que no ho faci bé. I tu entens que després has de comprovar aquesta feina o almenys ficar algun tipus de control sobre el que ha passat, un control automàtic. La IA aquest comportament.
I no prendre'ns-la com un punt final.
Ja està, exacte. És estocàstic. No pots agafar-t'ho com un programa que pots predir quin serà el resultat. Has de revisar després què ha passat. Però és un tema cultural. I després, a la velocitat que es generen features, vull dir, els merge conflicts que han d'haver-hi a la que et descuides en un equip una mica, en un monolito de fa 15 anys, amb un equip de 5-6 persones treballant a la vegada, a la velocitat que desenvolupes, és que poden ser increïbles, segur.
I després hi ha mites positius i mites negatius. Mira, no parlant d'IVA, parlant de cloud, recordeu, aprofitem, si voleu parlem un moment. Aquesta setmana hi ha hagut una caiguda de AWS a la regió de US East, no? I que ha tingut impacte perquè en cascada doncs, han fallat diferents serveis propis d'AWS de la regió, però també extensibles a moltes altres regions i a moltes empreses, molts negocis ha tingut impacte. L'altre dia estava llegint reacció popular, no?, a la caiguda d'AWS. Oh, és que el cloud... I ningú deia les hores que des d'un CPD propi o al costat de casa sense redundància, quantes hores tenen caigudes al servei al cap de l'any? Encara que no sigui voluntari, perquè només amb la caiguda de la llum que vam tenir en tota la península Ibèrica fa uns mesos, van estar molts serveis 24 hores caiguts sense possibilitat, i no era culpa de l'equip d'IT, no era culpa dels... vull dir que aquell concepte ningú el tenia en compte.
Aquí, Tomàs, és que n'hi ha... N'hi ha tot una moda de... Ara hem de sortir del cloud. O sigui, teníem el que deia el Javi, no? Feia uns anys. Tot cap al cloud, val? Hòstia, i ara hem de sortir del cloud perquè és molt car. I què va passar? Es va migrar de qualsevol manera al cloud.
De qualsevol
manera correcta. Llavors,
això mil i una vegades. I segona, continuo sentint, i em fa molta ràbia perquè jo he venut cloud, ¿vale? Dient, oh, és que ja nos dijeron que nos teníamos que ir al cloud perquè era mucho más barato. Clar. Mai! Mira que jo he sigut venedor de cloud, com els cotxes en Estats Units del concessionari, ¿vale? Mai he utilitzat la paraula barato. Sempre he dit, a vegades serà més car, però et permetrà tenir una redundància et permetrà escalar i desescalar molt ràpidament. Però, o sigui, una sèrie de
matèries que s'aprofiten de l'economia d'escala. Sí, bueno. Sí.
Però que és igual. Si aquesta pantalla ja l'hem passat. Si no et mous...
Sí, l'hem passat, però aquesta ja setmana he tornat a... És sí. Com si 2025 he tornat al 2015, tio. He dit, ja. però què m'estàs contant? No, estem fent les mateixes reflexions.
Agafa-ho i t'emportes a casa. I entre 6 mesos ens truques i et tornem a ajudar a portar-lo un altre cop quan no hagi...
A veure si es pot connectar... Perdoneu, a veure si es pot connectar amb Dani. En Dani és que estava... Ha vingut de Suècia, ha viatjat a Barcelona, de fet a Terrassa, perquè estaven a la J-Pot. Uh-huh. I no sé què... Ara m'estaves... Ja li he dit, tio, disfruta de la J-Pot i ja parlarem. Però m'ha dit, he hagut de tornar a casa, no sé quantos. Vull treure el nas. El Dani pot explicar, amb un altre nivell, no és un nivell empresa, un tio que tenia tots els seus podcasts, que en té un fotimer, al cloud, entre cometes, o fora, i ara els ha internalitzat. Vale, està content? Sí. Té control total sobre això? Perfecte. Què li passa? Que quan el seu proveedor li talla internet no té cap podcast
online? I que ell té un problema superconcret que pot trobar una solució.
Mira.
Perfecta.
No serveix per tothom. Estic amb el Javi. No serveix per tothom.
Si és això. I que una empresa necessita una solució general.
Ai, perdó.
No tenia marxat.
Perdona, Dani, que t'havia posat i tret. Justament estàvem parlant de tu. S'ha quedat allà una mica... Estàs en baixa...
Ja has cargat a Dani.
Espera, no és el que està... És que no està a Suècia, aleshores no sé quines condicions té d'internet. Espera, que lo quito. A Dani, si ens escoltes, et trec, surt i torna a entrar. Ah, ha marxat ja ell. Vale. No, ha marxat no, l'he tret jo. Surt i torna a entrar, Dani, si ens veus.
Esto...
Bueno, coses del directo.
Coses del directo.
No, pero esto otro abrazo, el StreamYard este, que me encanta, súper bien, me gusta muchísimo. Pagad la licencia. Si hay una máscara, por favor, pagadla el año
que viene. Hostia, com trobo a faltar aquesta ironia del Javi, eh?
I no t'ho perdis. No és el capítol més econòmic dels pagaments de Mossega la Poma al costat de l'any. És el més car. El més car.
Exactament.
Sí, la despesa més gran de Mossega la Poma no és en cerveses, ni en festorres, ni anar al Ventorro a sopar, ni res. No. El pitjor és StreamYard, és la despesa més gran.
Imagina.
Sí. Bueno, perdoneu, posàvem aquest parèntesis de cloud, però si voleu tornem al tema de la IA i a l'impacte. Jo puc dir que el problema que jo veig és que hem arribat a un punt que si no la fas servir, almenys en el que és la meva organització, la rapidesa de l'entrega es ressent moltíssim. Moltíssim fins al punt... I com la pressió des de fora és dona-m'ho abans, dona-m'ho ja, doncs has de fer una proposta tècnica complexa, tires en molts moments de la IA per completar peces.
Però si és
peces.
Normal. És que si està bé. Dir que no tires d'un ordinador per fer la teva feina. Per mi és el mateix, és un accessori més.
I
veig un problema.
Perdoneu, que ara sembla que el Dani ja mou el cap. Hola, sí. Dani.
Hola.
Ei, Dani, què tal?
Se't veu una mica entretallat. No sé si és tema de la connexió.
Ah,
és la connexió.
Te vas a un país americano i ya no hay connectivitat buena. Ya se acabó todo lo...
Jo anava a dir, creues als Pirineus, però no és cert, perquè jo estic a aquesta banda dels Pirineus i no...
Però tu vas per cable, tu estàs allà enganxat.
Sí, no se'l veu bé, Dani. Intenta resoldre... Et vaig a treure... Perdona, no, ell ha marxat. Ja ha sortit ell. Que ho revisi. I si no, ja tornarà a entrar. Bueno, perdona, estàvem amb aquesta reflexió de la productivitat i de la pressió. Que deia, no sé qui de les dues estava dient.
El tema és que tu tens el criteri d'expert dels 25 punts que t'ha donat la resposta. Tu saps que el tercer i el cinquè són incorrectes i el vuitè ha de tenir un matís. Això és el valor que portes tu. La redacció dels altres 21 o els que siguin, el 22, és que per a què? Ja està bé.
Perdona,
feina que fem nosaltres perquè és...
I els, 20, és i els 20 o 21 me'ls fa, perquè tinc una IA interna, i perquè l'he entrenat, li he posat jo els altres 25 o 38 o 50 propostes tècniques anteriors i ja les coneix, perquè se les he dit jo. És fruit de la feina interna que hem fet nosaltres. Mm-hmm. ¿Vale? Sí. Per això, davant d'una nova interacció, ens pot ensenyar coses, però s'ha de revisar. Sí, totalment. Ara,
clar, però fixeu-vos.
Ara sembla que el Dani té més...
Ara sí.
Estic al costat del router ara mateix.
Ah, vale. Ara sí que arribes fort.
Sí, ara sí. Vale, estàvem parlant de la IA i l'impacte en el món laboral, Dani.
Bueno, no hem començat encara, eh?
No, estem aquí donant-li voltes. Però a lo que deia el Javi ha dit una cosa molt important. Diu, dels 20 i escaig punts que et donen, és la teva responsabilitat aplicar el criteri d'expert per saber que aquest. Clar, però perquè nosaltres ja tenim un background, o sigui, tenim una experiència per poder-ho aportar. I és el que tu deies, també, em sembla, Tomàs, al principi. Aquests juniors, com ho fan, això?
No ho he dit públicament, perquè ho he dit en el backstage, però si voleu ho dic. Hi ha un capítol del podcast de Javier Lacord, que es diu... No me'n recordo. Bueno, és el que abans era de Pelespera, però que ara no, eh? I és un tio que té bastant criteri, que es feia ressò d'una polèmica o d'un problema que ha sorgit i que se'n parlen en els bastidors d'IT, sobretot al món dels developers, de que les empreses ara... han vist, les empreses d'IT, que fan temes de desenvolupament, han vist que la IA els hi pot treure del damunt tenir molts juniors i tenir que estar pendent dels juniors i formar-los, no sé quantos, perquè tot això ja m'ho produeix la IA i el sènior que ho revisi perquè té l'experiència. ¿Vale? I deia, clar, si actuem d'aquesta manera tan curtplacista i no fem entrar gent en la roda, d'aquí uns anys no tindrem sèniors que revisin res, perquè no tinguem juniors i no els hem format.
Però parlant sobre això, que és mentida, que no és veritat, que no estan fent fora els juniors perquè la IA els substitueixi, estan fent fora els juniors perquè és la gent més fràgil, la que és més fàcil de despatxar. I ja està, no té res més que això.
Meta està fotent fora, aquesta setmana, no sé si us sentia la notícia, està fotent fora 600 persones... Sí, és una altra guerra. Són 600 persones de dins del grup d'IT perquè són los ITs viejunos i ara volen contractar gent nova que no és una...
Ja, però això és una altra guerra a part. Això és que el de Meta?
El Zuckerberg.
Mi sociópata favorito, este. Aquest tio ha tret... no, más, yo creo que está más bien por la poliadicción. Pero bueno, da igual. La historia es que ha contractat a base de talonari a un equip nou i li ha donat moltíssim poder. Hi havia gent d'intel·ligència artificial, un equip molt gran a Facebook, que estava dedicada a intel·ligència artificial no generativa, o sí generativa, però eren altres tecnologies que no eren les que fem servir per als darrers avenços que hi ha hagut aquests 3 anys. Hi ha hagut una pugna de poder a dins. I han agafat i al final els clàssics han perdut. I allí no se hacen prisioneros. I allí està la puerta, com dijo Núñez, bienvenidos. I 500 que van fora. Però aquesta gent se va fora i han tingut uns anys que han cobrat bé, tenen un coneixement molt específic. Ah. Aquesta gent no és un problema.
Trobaran feina perquè són equips d'investigació d'IA, que no són d'entrega immediata, no és sobre models grans de llenguatge. Tot això era gent que estava treballant amb IA a una visió més llarg termini. Però el problema que tenen tots és que com ChatGPT se'ls està menjant la torrada a tot Cristo i ara treu Atlas, no? Que és aquest nou navegador intel·ligent i que ja veurem com acabarà tot el rotllo. El problema és que tothom té a sobre els inversors menjant-los al cap i una pressió de resultats molt, molt gran.
És que això és la història. Si al final el problema no és que s'obrin els juniors, és que són els que són més fàcils de... Mira, el Ciner. Són els que són més fàcils de...
Pels que no ens veieu a YouTube i ja ens estigueu veient al podcast, que en Ciner ens ha saludat ara per YouTube, que està fent les maletes, no sé on va. Suposo que va a un concert, perquè aquest sempre fa les maletes perquè se'n va de concert. O sigui, ell, la seva feina és allò que passa entre concert i concert. ¿Vale? Una abraçada, Ciner, maco.
Però aquí un punt que volia comentar. Jo me'n recordo com a júnior, ¿vale?, de la meva àrea de sistemes, quan tu tenies un problema, potser estaves un dia manxant-te el cap intentant-lo resoldre i després acabaves anant a un sènior, que el cabronazo en mitja hora t'ho feia perquè ja havia pegat 1.000 tiros i llavors... I era la manera d'aprendre, no? I era la manera que algú t'ensenyés. Clar, jo em fico amb el lloc d'un júnior a dia d'avui que tira de la IA i que a sobre ho diu amb tanta confiança de que esto está bien, saps? Això és així. Aquesta gent, com s'ho fa?
Però ara tenen un sènior que a vegades és cunyado que poden fer servir tota l'estona. Jo crec que a nivell d'educació això és meravellós.
No, però aquest sènior s'equivoca molt, Javi. Jo és que... Però... és el perill que jo veig, Javi. És el perill que jo estic veient i no sé...
Però no és un tema cultural d'educar la gent i d'entendre que no has de fer cas d'un senyor només perquè tingui gairebé 50 anys i estigui calb i no has de fer cas tampoc a una intel·ligència artificial. És... Que sí, que t'entenc completament, però que...
És la part que jo veig que no sé com manegar-la bé, no? O sigui, perquè al final, per sort, encara no estem en aquell punt, no? I encara la gent ens comuniquem dintre els equips, no? I escolta, no sé... Però bueno, el que us he dit, jo ja m'he trobat situacions de... És que m'ho ha dit ChatGPT, com vulguem dir. És que... Tu què sabràs?
Ai, hòstia, tio. Cansancio.
Sí, sí, diu. Ja, ja. Veritat. I dona por.
Diu el Siner que ve a Europa. No sé si ve de concert o ve de visita familiar. Vine, però no tornis. Perquè
és el que t'ha dit, a veure si no el deixen tornar.
No tornis perquè no pinta gent bé el que estàs allà a Carolina del Nord. Tot i que aquesta setmana passada van estar tots amb el knocking, les manifestacions aquestes, que es veu que han tret al carrer 7 milions de persones. No sé si n'hi haurà prou. Estava llegint el d'un article dels checkpoints, dels punts de canvi, no? De qualsevol tipus, no sense entrar en matisos, demanava un 12% de la... No, demanava un no sé quant % de la població, que en el cas dels Estats Units és un 12... Són 12 milions. Però, bueno, van rocket, skyrocket. Dani, què tal? Has trobat tu a l'Europa del Sur?
Doncs, mira, avui he hagut d'anar a Barcelona aquest matí a fer alguns encàrrecs i he passat per llocs on passava antigament i he recordat, ostres, per aquí passava molt sovint. I m'ha entrat com una espècie com de... no de mal rotllo, però com que no... No, no...
A mi m'agafa pancreatitis quan entro a Barcelona. M'agafa... no sé, i això, i entro i estic més a prop, d'acord? ¿Vale?
Sí, m'entrava una espècie de tristor. Però una tristor no melancòlica, sinó una tristor de com... dient, aquí no era feliç. Però després he pensat, crec que sí que ho era, però ara m'estic en un moment de la meva vida que quan miro una miqueta enrere penso, estic mil vegades millor, anímicament.
Hòstia, això que dius, perquè acabes de llançar una pilota que és enorme, però vamos, és un globo brutal. No, explica una mica millor, perquè jo no t'he acabat d'entendre. Què és el que penses que no et fa feliç?
Pensaves que penses que tu ets feliç, però després quan descobreixes a una persona, sobretot a una persona, estàs amb aquesta persona i que et deixes ser tal com ets i no et posa traves, no et fa xantatge, i després tornes a passar per aquests llocs que passaves amb l'altra persona, dius, ostres, no era tan feliç com jo creia.
Però no parles de l'escenari, parles del moment de vida.
Sí. Sí,
va,
sí,
vale,
sí.
Vale. No parles de la ciutat en si, sinó parles del teu moment de vida, que has passat per llocs on abans havies passat amb altra gent, amb altres persones, i que aquella sensació que tenies aleshores que et deia, hòstia, aquí estic de puta mare. Ara, però, clar, això no és un tema del lloc, això és un tema d'edat. Ens anem fent grans i ens canvia la visió. I també suposo que si la sort del teu moment vital és més plena, més t'omple més, no? La trobes més equilibrada, d'acord? ¿Vale? Sí, això passa molt. Jo tinc... Clar, tots tenim amics de diferents edats, d'acord? ¿Vale? Més joves, igual de la teva edat, una mica més grans. I amb alguns... A mi em passa, l'altre dia ho comentava amb una amiga, parlant d'altres persones, que veiem gent més jove que nosaltres que des de la nostra posició te n'adones que no estan centrats. Però no són nanos de 14 anys ni de 16, són gent de 40 o 50. Javi, digues, perdó. Ah, dic que...
No, perdoneu.
Sí, sí, digues.
No, que tinc aquí... tinc que tindre una cosa, un minut.
Cap problema. Vale, no, jo pensava, perdona, Dani, no t'havia interpretat. Pensava que estaves parlant de la ciutat, vale? no del moment vital.
La ciutat... Vaig entrar ahir a Barcelona quasi per accident i estava a la Ronda de Dalt totalment paralitzada.
Ja, estan fent obres, eh?
Estan fent obres. Doncs era horrorós. Vaig dir, vull sortir d'aquí, sisplau, deixeu-me sortir d'aquí. I sortir de Barcelona va ser com, uf, que bé.
Totalment.
Aquesta sensació... Digues, David.
No, jo abans anava molt a treballar. Bueno, treballava a Barcelona, ara treballo des de casa, baixo un dia a la setmana, però aquell dia em fico molt nerviós. Jo visc en un poblet aquí al Maresme, molt petit, i on dia la tranquil·litat d'estar aquí al poble, o sigui, la poca gent que veus quan vaig a Barcelona, és que dic, com pot haver-hi tanta gent? Em fico angoniós, o sigui, acabo angoniós.
Aquí l'hora punta, dura 3 minuts i mig, 4.
A la feina em diuen, oh, que estaràs a Barcelona, ostres, que bé. I dic, no, Barcelona no, no la trepitjo. Com pot ser que no trepitgis Barcelona amb lo bonica que és? Diu, però que tu vas allà a l'hotel, de l'hotel te van de compres, a prendre una cervesa i tot això, però jo quan vaig a Barcelona no vaig vaig de turisme. Vaig perquè possiblement haig de fer algun encàrrec, haig d'anar a comprar alguna cosa específica, però a Barcelona intento no trepitjar-la tot, si és possible, lògicament.
I que el que has dit abans de que ara mires enrere, és que és això també. Tenim una edat que busquem unes coses, segurament amb 25 anys busques unes coses diferents. El que tu valores en aquella època, quan tu mires ara, dius, pues, no era tan important. Era important pues, quan tenies 25 anys.
Perquè canvien les prioritats, madures, sí. Clar, o sigui, la vida va canviant totalment.
I necessites coses diferents. Potser ara ja no necessites sortir de festa, potser ja no necessites mirar un restaurant diferent cada dia, potser no necessites caminar i veure molta gent i barri, potser ara el que vols és tenir natura, descansar, tenir més temps, és normal, maduresa, està bé.
Això també és la maduresa, que ja tenim una edat.
I jo crec, vamos, no et conec, o sigui, sembla que conegui el Dani molt perquè li he escoltat molt el podcast, perquè té una manera de veure la vida que jo l'assimilo molt a la meva. No sé, t'escolto i quan sento les teves reflexions m'hi sento molt identificat. I m'agrada molt, agafa el gos, agafa el Rico, se'n va a passejar. ¿Vale? Sí. I jo sé que aquella mitja hora o aquells tres quarts d'hora tenen un valor per ell flipante, a que sí?
Sí.
Perquè ja no per passejar el gos, pobret, que necessita passejar, sinó perquè et dona aquest moment de reflexió del dia, aquest moment de... No sé, és que ho veig... No sé, jo tinc aquesta sensació, no coneixent sí. En persona em sento identificat amb
I
això.
I amb en Rico és increïble. La primera, fem una caminata més o menys de 30-35 minuts, els primers 15-20 minuts, que és quan aprofito per gravar, per exemple, i doncs paro de tant en tant, doncs ell fa les seves necessitats, però ell sap que després d'aquest quart d'hora, 20 minuts, 25 minuts, és paro de gravar i apa, pum, 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 caminata, i ell està al meu costadet, seguint el meu pas, i el miro i li dic, hola, Rico, se'm mira, tot content, i no para de caminar. Ell sap que no ha de parar a cap moment per ensumar altres olors, sinó que va pum, 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 com si féssim una marató, no és marató, però és un caminar una miqueta ràpid, estil Rajoy. Però veus el Rico al meu costat seguint-me amb la meva velocitat, amb les seves cametes, pup, 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 i fa, no sé.
Amb l'edat hi ha petites coses, quan és més jove, no, ni tan adones, ni penses, no tenen, que comencen a prendre un valor molt rellevant, molt rellevant. Entronca amb el procés vital del Javi, de desconnexió, no? D'estar...
De simplificar una mica, potser.
L'última vegada que vas venir vam parlar una mica d'això, no? De, bueno, no tant de desconnexió, sinó de tornar-nos, de ser conscients de que és important recuperar el control, no? De la nostra exposició a xarxes socials, de la nostra tecnologia, etcètera, etcètera. I abans, a la prèvia, deies, doncs, tinc moltes més coses a explicar. Dona'ns titulares, va, dona'ns alguns titulars que puguem tirar del fil de coses que es facin pensar, Javi.
No, però que realment ara no ha canviat massa la situació des de com estava fa un mes, així que ens vam veure ara. Sí que és veritat que cada cop... Clar, la xarxa social que em queda és LinkedIn.
Que... No, és la pitjor.
La millor.
És això, cada dia tinc molt més clar fins a quin punt LinkedIn és tòxic. És pitjor que l'Instagram. O sigui, no he estat a Instagram mai. Aquesta ja va ser la primera que em vaig saltar. Però LinkedIn, de veritat, hi ha una
part d'autoerotisme, ja. O sigui, a ningú li importa el que la gent posa. Només t'importa a tu. I no és ni veritat. O sigui, només estàs fent lluit.
I la part pornogràfica és quan tota la gent que no li importa tampoc el que ha dit aquell, el felicita i sí, bé, és com una tribu de gremlins. Oh!
Però que no és una felicitació de veritat. És que has pulsat el botó aquest que et diu felicidades, automàtic. És que és que tot
que és tu, perquè és el teu cap, o té a veure amb el teu cap, o és gent amb la que tu algun dia penses que et pot resoldre la vida o et pot donar un cop de mà i ho fas per dir corre, corre, digue-li que molt bé, por si haca demà.
I et converteixes en un comptador a sota, que ningú sap què ets, tu només és el número 36 que dona l'icona.
No, LinkedIn és un cunilingus, o sigui, és així de claro.
Deixeu-me trencar una llança a favor de LinkedIn. Jo he de dir que LinkedIn és l'única eina que a dia d'avui em manté una mica al dia dels companys de feina que ja, diguem, he perdut pel camí, he perdut el contacte. N'hi ha molta gent de la nostra època que jo m'entero com li va la vida o mantenim un petit contacte per LinkedIn. Fins i tot hem reprès algun contacte a través de LinkedIn. Per això a mi em sembla superútil. I després està, com diu el Javi, l'autoerotisme, no? Per l'altra banda, d'un munt de gent que no sé de on ve, val? Que comença a sortir allà i mira lo que he escrito i mira... Però bueno, a mi aquesta part d'utilitat d'estar en contacte amb la gent i felicitar realment a la gent quan hi ha un canvi de lloc a la seva feina i evoluciona i de més...
Però això era l'origen. Això era l'origen. Ara s'ha tornat amb una cosa molt d'astrologia, el de LinkedIn. No té res a veure... O sigui, això hi és, ¿vale? Perquè és, diguéssim, el substrat, però el que és evident a LinkedIn ja no és això, David.
Jo ignoro la resta de coses i sobretot l'utilitzo, l'obro potser un cop a la setmana per mirar a veure la gent que jo conec, quines són les seves novetats i una mica i veure com
aquesta
està.
Aquesta part
no?
Estaria molt guai, David, si poguessis limitar-lo simplement a això, no estaria malament. I com a agenda estaria també bé. El que passa és que sí, però és que no et dona opcions per fer-lo. I si desactives... Jo tinc les notificacions desactivades. Les notificacions que no són rellevants, però quan desactives les que no són rellevants, te deixa de... arribar notificacions de res. O sigui, està fet perquè o agafes tota la porqueria, incluyendo tal persona jugó a este juego y entonces tienes que no sé qué, o no agafes cap moment. És molt pervertit.
Sí, a la feina ho utilitzen molt i si estic a LinkedIn és perquè quasi m'obliguen a estar a LinkedIn.
A mi m'obligo Ruano. Josep, si estàs escuchando, ¿t'acuerdas? ¿T'acuerdas cuando me hiciste esa
moltes empreses t'obren el perfil d'empresa a LinkedIn. Si agafen les teves dades i les posen a LinkedIn. Suposo que et demanaran permís.
Suposo no? Que sí, perquè si no...
Però terrible, sí, terrible.
Sí, he hagut o el marketing... Dies, 200 i pico fotos. És un... Em diu el director de marketing. Fem un event al mes de novembre. I vol fer, va tenir la fantàstica idea, copiant-la d'una altra web. Lògicament, ell no té idees de per si, ell les copia.
A veure, és de màrqueting, què esperes?
Hay marketing.
I em diu, escolta, Dani, fes com aquesta foto, com aquest anunci, igual. És a dir, agafa la gent, jo t'enviaré fotos de la gent que vindrà a l'event i fas... amb el logo de l'event nostre i poses la seva foto. I em dic, enviem les fotos. I m'envia fotos així, de petitetes, que és el thumbnail de cada usuari. I vaig haver de fer, doncs això, 200 i pico fotos, ampliar-les, fer-les millor, treure-li el fons, posar el nom. I em diu, això és automàtic, no? Això ho pots fer aquesta tarda. I diu,
o la IA, això t'ho fa la IA.
Sí, jo dic, necessito 3 dies. Oh, 3 dies? Diu, què creus? És a dir...
Scanvideos, un seguidor a YouTube, diu, jo cada cop que obro LinkedIn, cada X mesos, dic, això no era per buscar feina. Em recorda molt, això ara que parlàvem de màrqueting, em recorda molt a la gent de Coffee Break, alguns de vosaltres els seguiu, no sé, el Javi, bueno, el David segur, Javi no ho sé, bueno, és una gent que parla de ciència, d'astronomia...
Porten molts anys, a més, crec.
Molts, ja porten 15, em sembla, 10 o 15. Em fa molta gràcia perquè ells diu, nosaltres parlem de ciència i a vegades de biologia, com dient, los de biologia no són ciència, no? L'astronomia, la física, la química, això sí que és ciència i la biologia, bueno, pues esto es lo mismo. O sigui, està la gent que treballa i els de màrqueting, no?
Ai, jo vaig estar una temporada de màrqueting, si us sí,
en i nosaltres tenim, nosaltres tenim un carinyo molt gran.
I hi ha màrqueting.
El nostre darrer veritable responsable de màrqueting de Càpside, vale?
Un crac, increïble.
Sí, perquè, però s'ha de dir que era de tot menys de màrqueting.
Sí, perquè sí. Era un màrqueting intel·ligent i perquè sabia el que feia en comptes de delegar la resta. Ell
però
era el que
jo,
treballava, al
sí,
final.
Sí. Cada vegada que sento el Dani un episodi, sí, els rants més grossos del Dani en els seus episodis personals de podcast són el dia que ha entrat per la porta el tio de màrqueting. L'ha deixat desgavallat.
Sí. L'últim que no ho he comentat, però ho comento aquí, fem un podcast de l'empresa, bueno, faig un podcast de l'empresa. Podria allargar-me molt, però aniré a l'últim episodi. Li dic, escolta, hem de posar a la pàgina web on parlem del podcasting petites icones amb les plataformes diferents de podcasting. Apple Podcast, Spotify, bla, 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 bla. Val. Em diu, sí, molt bona idea. I avui, no, per la tarda...
Perdona, Dani, digues. És que ja ens ho estem veient, ja.
M'envia una imatge dient com si la idea l'hagués tingut ell. Amb un pantallasso
he pensat que podríem.
Sí, exacte. Dani, quan puguis, fes una presentació del podcast com aquesta. Lògicament m'envia amb les icones petites de cada plataforma. Jo penso, però sí, ahir li vaig dir que jo recomanava fer això. I va i m'envia una foto d'un altre podcast perquè copi com ho fan els altres.
Com si tu no ho tinguessis clar perquè ja ho vas suggerir.
Exacte. Tenia la resposta i dic, perdona, porto més de 20 anys fent podcast, ja sé com fer-ho, no m'has d'enviar cap foto de model.
Aquí teniu un cert nivell de pique, eh? Perquè sí. Tu vas ja a la defensiva, eh?
No, Dani? Al final no l'he escrit. No l'he escrit.
No, millor.
No, he dit.
Bueno, no l'escriguis.
Llama-nos i desahógate.
Menys mal que aquest home en sa vida escoltarà Mossega la Poma.
No, per això no comento aquí que...
Està en català. Una consultant, i aquest no és el que et paga el Mac? Aquest no és el que et dona el budget per al
sí.
Mac?
Sí, bueno...
Ho veus? Cap...
Sí, em diu...
Tot no és gratis, o sigui, has de fer sacrificis.
Dues setmanes tindràs el Mac, però ha sortit el MacBook Pro M5, que encara no tinc el que en teoria havien demanat, i li he dit al de màrqueting, escolta, si rebem aquest iMac, no, aquest MacBook Pro, retorna'l, perquè ha sortit un de nou al M5 i el donem ja al M5. I diu, no el tens? Diu, no, encara no tinc el Mac. Doncs, bueno, però si quan arribi, si arriba...
Té un preu, això, eh? Bueno, el David té raó, eh? El David té raó.
Sí, era...
I una cosa...
Yes.
Era fer meditació.
Exacte, el yoga. Sobre el tema també de xarxes socials, no sé si us vaig comentar que he tornat a fer servir bastant l'RSS. Us ho vaig arribar a dir?
No recordo, vale. Que ho comentessis.
Pues això és una cosa bastant viejuna, perquè la gent que ha nascut aquest segle probablement ja no sap ni què és. Però la majoria de les fonts d'informació clàssiques que hi ha, de diaris o podcast o
sí, blogs,
YouTube, per exemple, tenen un fitxeret on llistes tots els articles que van sortint, tots els elements que van sortint. Tu pots agafar un programa i simplement apuntar aquest fitxer, l'adreça d'aquest fitxer, i te va avisant dels articles que hi ha i lleva el control de quins articles has llegit o no. Bàsicament això és la RSS. I és una forma de poder llegir la part que t'interessa, per exemple, dels diaris, sense tenir que entrar en cadascun dels diaris que hi ha. És una forma de tenir tot el teu contingut, exacte, en un únic panell. I ara ho faig servir molt. I faig una mica el que també Ludo va dir l'altre dia, és intentar centrar-me en els articles i els periodistes que fan contingut una mica més extens, que no fan una nota superficial sobre una anècdota, que podries llegir-la avui... la crònica o la podries llegir dintre d'una setmana i tindria sentit igual. I això també m'ha servit bastant per agafar un altre ritme de seguir les notícies. A canvi, a vegades passen coses molt importants i, com Dani, ho sento, com que arriba a Eurovisió i no m'entero. Però sí que m'ha baixat una mica el ritme de consumir notícies i, a canvi, tinc més context de lo que hi ha. I, l'Edu, mira, que fa servir el Feedly.
Jo t'anava a preguntar, quin client fa servir? T'anava a preguntar.
El Miniflux, no sé si us sona.
Sí, és un programa
superpetit, superpetit, supernet.
Molt tini.
Molt. Que te l'instal·les al HomeLab en un momentet i estic molt content perquè em dona només el que necessito.
Jo faig servir...
El Fiery Fields. Fiery Fields.
Fiery...
Feedly, em sembla que es diu.
Sí, el mateix que deia a l'Edu.
Sí, també l'utilitzo jo.
També el d'això fa servir Flipboard, un altre... Ah. És que només surt una roba i no sé qui és. Jo faig servir... No sé qui és l'usuari. Jo faig servir Mastodon. Sí, RSS, la gràcia que té és que aquí no hi ha ni algoritmes ni res. Tu reps les notícies que has seleccionat i, de fet... És en birres, perdó, el que deia allò de Flipboard. La idea és que no hi hagi algoritmes i tal, i que tu puguis filtrar no només per un tema, sinó per un autor, perquè és una gent amb la que tu li dones certa credibilitat i la pots llegir. Jo faig servir Mastodon com el meu RSS, perquè com Mastodon no té algoritmes, és tot timeline sin filtros, i tu decideixes seguir a qui vols seguir, em dona el titular i des d'allà salto al contingut. No? Que normalment Mastodon, no sé si ho heu vist, però normalment es linken molt, no és un debat de frases curtes o tal, sinó que s'enllacen pues, notícies o vídeos o explicacions o presentacions de gent pues, que pot estar una hora i mitja fent pues, no sé, una xerrada en una universitat a YouTube, per exemple, o hi ha un article gran escrit. Vull dir que jo el faig servir també amb aquesta mateixa idea. Però per fer-ho, Javi, has de renunciar a la immediatès. No? Aquest és el que tu comentaves. Clar, la gràcia de Twitter és que hi ha una catàstrofe i l'estàs veient en directe. Però a contrapartides, si vols estar així connectat, has de pagar tota la bazofia que porta...
Però tornem a l'època de la vida a la que estem ara. Jo ara mateix considero que això és una feature. No necessito saber tots els desastres contínuament que passen al món.
Perquè moltes vegades no pots fer res.
Això és.
És més aviat xafarderia.
Bueno, això és el que diu el Marc moltes vegades, que a vegades a mi... Jo a vegades m'emprenyo amb ell, no li dic res, però m'emprenyo jo per dintre, dient, hòstia, és que tens una actitud molt poc, com t'ho diria, implicada, ¿vale? Perquè a mi les coses que m'indignen, no sé com... O sigui, m'arriben molt a dins. I ell està una mica més zen, no? Més... I que a vegades té raó, perquè... ens tiren la píldora de que t'emprenyis o t'indignis o no sé quantos i no passa res i no té transcendència. Si la meva emprenyamenta no té cap transcendència. Sí, que ens ho hem de prendre una mica més d'això. A veure...
Però no vol dir que no siguis actiu d'una forma. Simplement no pots estar tot el dia emprenyat amb tot.
Sí, l'altre dia, a l'episodi anterior, ell deia emprenya't en aquelles coses que tu pots fer alguna cosa per resoldre-les immediatament, no? O de forma pràctica. Vale, sí, crec que tinc amb això estic d'acord, però crec que ens hem de... No sé, jo crec que estem en un moment d'involució bastant evident, per salvar el que queda, crec que ens hem de mullar. O si no, pot ser que ens ho mirem des de la barrera.
Però, totalment, però no implica... O sigui, no implica que estiguis tot el dia
cabrejat,
perquè tots els inputs que t'arriben són horribles. Perquè ara mateix és que és molt fàcil que et col·lapsar i simplement fer-te una boleta en una cantonada i ja parlem dintre de 5 anys si encara estem vius.
Però jo crec que no és incompatible. Perdona, Javi. Jo crec que no és incompatible el que està dient el Javi. El Javi el que està dient és jo, en comptes d'estar connectat a xarxes socials que tota l'estona tinc inputs, tinc el meu RSS seleccionats, que tinc els inputs que jo vull, que els miro quan jo vull.
Hi ha un
quan
a
mi em va bé. Clar. Sí. Ja està. I m'ha tret el soroll.
I el que heu dit d'autors, al final t'acabes fent en comptes de llegir un diari, que jo pago algun diari digital també, però ho faig per un tema d'activisme, no tant per llegir-lo sencer.
Jo pago dos diaris per un tema d'activisme. Sí.
És això. Però al
diaris
final,
o mitjans, eh? No tenen per què ser diaris.
Sí. Però el teu diari te'l fas seguint autors concrets que saps que... que el que diuen és interessant. Que no...
Encara que no coincideixi 100% amb el seu punt de vista. Perquè jo valoro més no la coincidència amb el meu punt de vista, sinó en la honestedat del plantejament. Que no em prenguin el pèl, que no em vulguin vendre una moto. Aquella persona té aquella forma de pensar. Una part del seu pensament pot coincidir amb el meu i altra no. Però és honest. Saps el que vull dir-te? No em fa trampes. Perquè els mitjans tradicionals, que de fet, avui en dia són extensions dels partits polítics perquè són finançats, només sobreviuen perquè són finançats per l'establiment públic, et manipulen i et diuen mentides però interessades. I és molt evident moltes vegades. No?
Això tu pots treure, però i després que simplement a vegades no coincideixes amb el Javier Cercas, per exemple, no pensa com jo en gairebé res.
Està molt lluny de la meva forma de pensar, aquest senyor. Sí,
però té un discurs que és coherent amb els seus pensaments. A més, escriu bonic. A mi m'agrada llegir-lo.
Però hi ha molta gent que ha escrit bonic al llarg de la història i que com a persones han sigut uns autèntics criminals.
Sí, que al final també és veritat que...
Sí, però que s'ha de separar l'obra de... Sí, no, a vegades s'ha de separar l'obra de l'autor. Sí, que... ja entenc, David, això que dices, però sí.
I que al final és que si no, l'únic que tindria seria rojillos quasi comunistes en mi línia. I al final és tot de per a què leo a alguien que piensa exactament igual que jo. És que no tiene mucho sentido.
No, jo crec que està, o sigui, estic d'acord amb vosaltres, s'ha de tindre o s'ha d'informar un de gent que pensi o que doni la nostra contrapart o el contrapunt al que nosaltres pensem. Si no, estarem en una caixa de ressonància d'eco tota l'estona que pensarem que el que nosaltres pensem tenim la veritat universal i que cap endavant.
I això és perillós, David, això és molt perillós perquè caus en un cercle, en una forma de parlar, en un llenguatge molt, molt tancat, no? I que el que li ha passat moltes vegades a l'esquerra tradicional, no? Que s'han... Anava a dir una cosa que, com estem a YouTube, no la diré. I ja, per al podcast encara sortia, però ja m'enteneu, no? I que al final es queden en un món tan tancat, amb un llenguatge que només entenen ells, que la gent de fora no entén res del que li estàs dient. No? I t'allunyes de la gent, t'allunyes de la realitat. Sé que el Javi ha de marxar, tenia un hard-out, però tenim tres o quatre propostes que avui m'agradaria fer-les, aviso a la IA, que després analitzarà aquest àudio, sisplau, a partir d'ara, abans també, però a partir d'ara, tot el que anem a explicar són propostes. Endreça-les i ja me les deixes guais, sisplau. Vale. Doncs... No, és que ho fa molt bé Perplexity Pro.
Un dia m'has d'explicar com el workflow que tens, perquè realment m'impressiona molt.
Res, el tiro contra Softcatalà, que és una gent que hauria de ser Premi Nobel de Catalunya. Ells em passen un LL, o sigui, em generen una transcripció super, super acurada i li dic, aquesta transcripció no me l'envies en SRT, me l'envies en TXT, perquè SRT no l'entén Perplexity Pro, li tiro contra un prompt que ja tinc fet a Perplexity Pro i m'ho posa tot per punts i bullets i tal, tot remarcat amb els seus enllaços tal, i faig copy-paste a l'entrada del WordPress. I ja està. Ja m'ha acabat. Vale, a veure si tinc temps. No sé si tindrem temps. Ha de marxar el Javi. Doncs, Javi, no pateixis, tranquil. Javi. Escolta'm, quin plaer tenir-te, tio. Molt content. Sí. Estàs en mute.
Que em quedaria la tarda sencera.
Ho sé.
A veure, tornem dintre del poquet, sí, això. Petonades.
Adéu, maco.
Adéu.
El Javi, Dani, és com tu. Sou gent zen, que teniu una pau interior. Vosaltres sí que arribareu al Nirvana, no? El David i jo no crec, per almenys fent cursos de telegrafia.
Que va, acabarem, vamos.
Però el Dani i el Javi... No tens aquesta sensació, David, que el Javi... Sí.
El Javi sempre m'ha tret més una calma i una manera de...
I això que sempre ha estat lluitant amb grans tracks, perquè la seva feina és complicada. Bueno, si us sembla, per anar tancant aquest capítol, que a més ja està bé que hagi sigut dinàmic, us llegeixo les propostes que tinc i em dieu a veure què en penseu. Vale? Les vaig a fer sense tractar, perquè no m'ha donat temps de preparar-les. ¿Vale? A veure, començo. Ups, no sé on estic. Perdoneu, que ara no estava on tocava. Ara sí que estic. Vale, començo... Vale, no sé si això ho vaig dir l'última vegada, si no ho comento ara. Si no sabeu de què va, pues, passem. Diuen Ramon Maria Gallar, recordeu que és un oient de Mossega la Poma i amic que viu a Califòrnia, diu sobre el comentari al programa de que vam estar repassant l'estat, de com estaven als Estats Units, ell va dir que ell volia ser optimista informat, ¿vale? I ens recomana una lectura que està a Substract, de nom The Coming Clash of Civilizations from the Wilderness of a Recovering Technocrat. Clar, jo no l'he llegida i suposo que vosaltres tampoc, potser aquí. No sé si voleu fer algun comentari, però si no, vaig avançant. Avanço. És que no us veig. Digueu-me alguna cosa que no, ara no us veig. Tiro. Diu, en Sinner, si us va la privacitat, el xifrat de comunicacions i la República Romana, diu, llegiu aquesta publicació de Slashdot i l'article que enllacen dels enginyers de Signal sobre el Sparse Post Quantum Ratchet. Sparse Post Quantum Ratchet, les seves sigles són SPQR, que us sonarà com a sigles de... No,
diu, no, sí, és, sí, els romans. És,
als romans, vale? No l'he llegit. Tiro.
En Sinner ha posat una cosa al...
Ah, sí? Xat. Sí. Perdoneu, perquè com estava en un altre lloc... sí. Diu, menys mal que en Dani no es dedica passa a ser un líder d'un culte d'aquests on es renten el cervell i et manipulen i et toquen el culet. Que bo, en Sinner. És molt... Vale, estava explicant això del Signals Post Quantum Ratchet, que no l'he llegit. És un article que està a Ars Tècnica. Vale, un altre. Diu, un article que és literatura... Això és en Rup. En Rup sabeu que... en Rup és un... És un, és com el Marc, però en Minion, saps? És però són igual de convulsius, són molt convulsius. No, no podeu tirar un Rup o un Marc amb un llac perquè les seves zones expansives generen tsunamis. Vull dir, heu d'anar molt en compte. Vale, doncs diuen Rup. Literatura de com un producte gros pot sortir del núvol. I l'article que està publicat a Basecamp diu Living the cloud. Cloud computing is not for everyone. We have run extensively in both Amazon's cloud and Google's cloud, but the saving never materialized, so we left. Saps de què va això?
Jo sí, jo he estat... Els de Basecamp són els creadors de WordPress.
Sí, sí, sí.
Llavors van fer un moviment bastant fort cap al cloud, per moure tota la seva infraestructura, i després van fer marxar enrere, van sortir fora... Val? I, bueno, el que parlàvem al principi, que ara s'estalvien un munt de pasta i de més. He llegit diversos articles al respecte, però, bueno, realment tindria que revisar aquest últim, no, el que parlàvem al principi. No sé com van fer la migració. Jo crec que ho van fer força, força bé. El que passa que el seu volum era tan gran, val? Que li sortia molt més econòmic anar-se'n fora. Perquè al final el cloud, com diem, no deixa ser l'ordinador d'un altre i has de pagar per utilitzar l'ordinador de l'altre. Si ja tens cert volum, el teu ordinador sempre et sortirà millor.
Les... A veure, això no és cap secret. En els tres grans clouds, Google, Azure, de Microsoft i Amazon, les empreses normals, per molt grans que siguin, no tenen un tractament especial, ¿vale? O sigui, paguen el que paga tothom i hi ha un, diguéssim, un escandall econòmic i hi ha unes calculadores i en funció de... Bueno, i després també hi ha sustos, però és igual.
Molts sustos.
Hi ha molts sustos, però no et tracten millor perquè siguis... És que... Ai, no sé, sóc la Generalitat de Catalunya. Doncs pues no, te pagaran el mateix que picabollos del Masnou, ¿vale? No tens un preu especial. Només aquelles ultra super bèsties grans, com, no sé, com Netflix o com, no sé, enormes, poden arribar a acords, o inclús entre elles, perquè Apple, no se'ns escapa a tots, que ells tenen coses a Microsoft, tenen coses a Azure, tenen coses a, bueno, Azure, a Microsoft, a Amazon, aquestes, o la mateixa Spotify, per exemple, doncs aquesta gent sí que pot arribar a uns acords especials, vale? El núvol, tu abans deies, David, que no és només com un marxa al núvol, sinó és com un es desplega, com transforma primer el que té per anar al núvol, no només perquè li surti bé econòmicament, entre cometes, sinó perquè li funcioni. No reprodueix un esquema de in-house a fora perquè no té sentit. A mi em sorprèn encara ara que molts clients que fan servir el núvol desconeixen completament les spot instances, per exemple.
No, sí, sí. Bueno, jo et podria explicar mil casos d'aquests. O sigui, les spot instances...
Exacte, expliquem-ho per la gent que no...
Bueno, les spot instances són instàncies temporals que et dona AWS, però molt més reduït. El que passa que aquestes instàncies són, com diem, temporals. Llavors tu has de ficar càrregues de treball que puguis estar movent d'instàncies o que no siguin persistents, per així dir-ho, que siguin flexibles. Llavors, bueno, ara, ells t'avisen abans de treure la instància, però llavors, clar, el teu disseny de càrrega de treball ha de poder suportar parar-se i aixecar-se amb una altra instància diferent i tens que tenir muntat tots els processos en conseqüència. Igualment, Tomàs, aquests de Basecamp, si recordo correctament, van migrar bé, o sigui, quan diuen bé, ho van fer de la manera
correcta. Eren bons tècnics i van fer una anàlisi molt bo per fer la migració.
Però el seu volum era molt elevat, era molt, molt elevat. Ho estic parlant de memòria, tindria que repassar-me aquest últim article, però bueno, ho han parlat moltes vegades, això.
Diu l'Edu, anant ficant cunyes, diu el David ara que sap morse fa servir telegrames per rebre notícies. No sé per què ho diu el d'això. Vale, vaig a per... on estic? Ah, sí. Vaig per penúltima proposta també d'en Rup, que enllaça amb un article d'en Pablo Fernández Burgueño que diu vols utilitzar WhatsApp per parlar amb els teus clients? Això és el que et permet fer la llei. ¿Vale? Aquest article explica per què no és legal que una empresa t'escrigui per WhatsApp només perquè tingui el teu número de mòbil. Analitza els requeriments de consentiment, etc etc. Jo crec que és un bon consell. Per cert, vosaltres, bueno, el Dani no ho sé, però tu, David, no tens moltes trucades de números mòbils amb el rotllo d'InfoJobs, tio?
Buah.
Però això teòricament però, està prohibit.
La locució aquesta, hola.
Sí, sí, que sempre la mateixa.
Del Departament de Recursos d'InfoJobs. I això, què fan, tio, que estàs intentant?
Això teòricament està prohibit, perquè tu no et poden fer trucades de tipus publicitari o comercial des d'un telèfon mòbil. I sempre truquen des d'un telèfon mòbil.
Ah, doncs no ho sabia.
Com està això a Suècia, Dani?
Doncs jo no rebo mai cap notificació de cap empresa a través de...
Jo estic a la llista Robinson. Ja fa molts anys que estic a la llista Robinson, que és una llista...
No, jo no estic a cap llista.
I funciona.
No rebo res de publicitat. A veure. I menys a programes com a WhatsApp.
La llista Robinson funciona en aquelles empreses que la tenen en compte, ¿vale? Que afortunadament són la majoria, ¿vale? O sigui, la gent que fa publicitat. També és veritat que la llista Robinson ha anat perdent transcendència perquè s'ha limitat molt més la publicitat agressiva no consentida, ¿vale? Això, aquest cercle s'ha anat tancant i la llista Robinson, que al principi tenia molt de sentit perquè no hi havia cap limitació i tothom et podia trucar, ara això s'ha anat a tocar o això s'ha anat tancant. Però, clar, això va amb empreses reconegudes. La gent que truca dient soc d'InfoJobs no és d'InfoJobs, és un puto scam. Per tant, li és igual que hi hagi llista Robinson o no, perquè ningú sap a priori que ets, no?
Qui, això et dic. No ens salvaríem d'aquestes trucades.
No, però teòricament està prohibit. No poden fer trucades ni comercials, ni d'anuncis, ni de res amb un telèfon mòbil. Hi ha una llei. Vale, i tanco. També un altre de Rup, que diu, arribo a temps, per la proposta, Diu, vols deixar la teva addicció al mòbil? Amb aquesta funda de 2,7 quilograms ho aconseguiràs a la vegada que fas exercici. La funda es diu 6-pound case i és una carcassa per iPhone que afegeix 2,7 quilos al teu mòbil. I així t'ajudarà a deixar l'addicció i fer una mica de pes d'exercici. Molt bona, en Rup. Vale, pues, fins aquí les propostes. No sé si teniu alguna cosa més els dos.
Jo no. Continuo dient, quan escolto Mossega la Poma, és fascinant com comencem parlant... En tots els episodis, us passa? es comença parlant d'un tema i acabem parlant d'un altre totalment diferent, eh?
Sense guió.
Sense guió, sense
guió. A veure, hi ha un guió i hi ha un tema principal, vale? I està pensat o està parlat, o a vegades ho decidim, pels que no estigueu en l'ajo, ho decidim minuts abans de començar el programa, vale? D'afegir aquest tema o aquest altre. Però no tenim clar què durarà més. A vegades el tema principal dura 2 minuts perquè de seguida ens cansem de parlar d'això i després hi ha programes que ha estat el Dani i jo no li he escoltat la veu.
Vale? Bueno, jo he estat amb un, el de Catalunya Fan, que va vindre, em sembla, o no sé si va ser un especial Museguis, que també va estar el Dani, que vam parlar de radioafició i a pobra no va obrir la boca.
Sí, no vaig, sí, quasi no vaig dir res.
No et sap greu, tio? Perquè a mi a vegades em fa cosa.
No, passa res, no passa.
T'ho passes bé o què? Sí,
sí,
o sigui, no estaries, clar, suposo.
Sí, clar.
Molt bé, nois, doncs jo aniria... Avui no hem posat cap falca. Fixeu-vos que hem fet un programa d'una tirada sense falques i hi ha qui anava reclamant, no, jo vull les falques de sempre. A més, les falques no les toquem perquè tenim la veu integrada d'una mare d'un noi que feia... La mare d'aquest noi era la que feia la veu de continuïtat d'Antena 3 i d'altres coses. I clar, a mi em sap molt de greu prescindir-ne. Perquè avui en dia les falques no són tan llargues. La gent avui posa un pling i ja està, la falca està feta. I nosaltres tenim unes falques que duren un minut i mig, vale? Inconcebible en el 2025 i al món del podcasting. Ah, abans de tancar, i molt ràpid, Dani, ja sé sí. Que la setmana que ve en parlarem potser amb una mica més de calma, eh? Mm. Què tal les JPod?
Doncs encara no he anat. D'aquí mitja hora fan la portura oficial, que estarà l'alcalde de Terrassa, així que quan surti d'aquí me'n vaig directe cap a la JPod.
La setmana que ve ja parlarem de com han anat.
Com han anat, perfecte.
Molt bé, senyors, doncs gràcies a tots, bueno, gràcies a vosaltres, òbviament, al Javi. A mi m'ha fet molta il·lusió tenir-vos els dos, Dani, sí, i no ha sigut complicat, perquè per la feina d'en David, per Javi, però bueno, estic supercontent que al final hagi pogut estar els dos i que el Dani també s'hagi pogut connectar malgrat els problemes de connexió i ens retrobem tots la setmana vinent.
Perfecte. Moltes gràcies.
Una abraçada a tothom. I ens veiem. Adéu.